Al matí, amb Raquel García. Al matí, ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts. Fem salut amb el Parc Taulí.
Atenció a la dada. Més d'un milió i mig de persones pateixen algun tipus de demència a l'estat espanyol. L'Alzheimer és una de les demències més prevalents, amb prop de 80.000 afectats només a Catalunya, malgrat que també n'hi ha d'altres, com la dels cossos de Levi o la frontotemporal. Karen Madrid, bon dia. A veure, explica'ns què és el que tenen en comú totes aquestes afectacions.
Bon dia, doncs que el pacient normalment major de 70 anys acaba tenint una gran dependència amb els efectes que això suposa pels seus familiars, també pels cuidadors més directes, no? Des de l'Hospital de Sabadell tenen un grup multidisciplinar de professionals per atendre aquests pacients, així com les necessitats de les seves famílies que van sorgint, no, al voltant d'aquesta malaltia. I per donar a conèixer aquests recursos, el divendres 27 de setembre, la setmana que ve, faran una jornada gratuïta orientada al conjunt de la població.
Doncs em sembla molt interessant i nosaltres el que farem ara és descobrir com funciona el servei i també ens explicaran totes les activitats d'aquesta jornada gratuïta que necessita també de molts assistents, així que intentarem doncs, ajudar-les. Anem a presentar-les. Són la Salut Madriles, a cap d'infermeria del Taulí. Bon dia,
sí,
benvinguda.
Bon dia.
També ens acompanya la Vanessa González, que és la gestora de casos. Bon dia.
Bon dia.
I ens acompanya també a taula la Rosa Cordón, que és la cuidadora d'un malalt amb demència.
Bon dia,
Rosa.
Bon dia.
Primer de tot, per posar-nos una mica allò en situació, quines són les conseqüències d'una demència per al pacient i com repercuteix això també en la seva família?
Bé, és molt important tenir en compte el diagnòstic, no, d'aquest pacient. És veritat que amb l'edat s'accentua, però sí que és un problema a nivell mundial. Diu l'Organització Mundial de la Salut diu que hi ha 50 milions de persones amb demència al món i que cada any hi ha un augment important. Val? Llavors, doncs, els pacients el que tenen en compte és que perden una miqueta les seves necessitats bàsiques, no tenen prou suficient, no? Tenen un problema a nivell de pensar, a nivell de recordar i a nivell de raonar. Llavors, és clar, això ells moltes vegades ni se'n donen compte i és una de les alertes que a nivell de família, l'entorn, doncs això, bueno, preocupa, no? Preocupa les persones que estan al seu voltant. Només amb aquestes tres coses us podeu imaginar una persona que no se'n recorda de menjar, no se'n recorda de vestir, no se'n recorda què va fer ahir o no se'n recorda el nom de la persona que té al costat, doncs el que pot implicar això a la família, no? Llavors, nosaltres vam pensar que a nivell de comunitat, el poder fer aquesta jornada, doncs també s'ha de mimar molt a la persona que tenen al costat, perquè són pacients que, malauradament, sense una tercera persona que els cuidi i que sigui el cuidador principal, doncs ells no poden tirar endavant.
Comentaves aquesta xifra tan elevada de persones amb demència al món. Aquí, al Taulí, quantes persones esteu tractant? Quantes en diagnostiqueu?
Bueno, nosaltres, cada any, al voltant, fem unes 1.600 visites, aproximadament. ¿Vale? No vol dir que tot sigui demència. ¿Vale? El que sí que nosaltres, de primeres visites, podem arribar, si m'equivoco, Benet, tu em rectifiques, podríem fer unes 900, 1.200. ¿Vale? Perquè nosaltres, la EAIA de trastorns cognitius, també és patologia cognitiva, també visitem a gent amb Parkinson, gent amb trastorns conductuals, però també amb dèficits mentals, vull dir que abarquem tot el que és la patologia cognitiva.
Mm-hmm. Abans has comentat que aquests casos van en augment. Per què?
Bueno, l'envelliment de les persones, no? Cada vegada la nostra edat és més, la gent dura més, no? Uh-huh. La nostra qualitat de vida és millor, no? El que passa que, esclar, amb això encara estem molt marmats, no? Hi ha una pastilla màgica que digui, ostres, això pot previndre, no? Si fas això, no t'apareixerà, si fas l'altre, no ho tenim, no? Llavors, el que hem d'apostar molt, doncs és per la recerca, la investigació, que tots els governs apostin també, doncs, que és necessari, no? Que el malalt necessita molt recurs, sobretot nosaltres a nivell de comunitat, doncs, amb les dues taules que farem en la, jornada, doncs, amb una primera taula ens dediquem molt més a el que és la, patologia, el diagnòstic, la farmacologia, o no farmacologia, perquè també hi ha molts altres, altres recursos, no? I de, professionals, com és una terapeuta ocupacional, que la terapeuta ocupacional el que fa és ajudar el pacient de quina manera es té que moure, recordar-li què, quines eines hi han per ell poder-se defensar, posar-se un mitjó, tan senzill com posar-se un mitjó, agafar una cullera, no? I també per donar el suport als, el que diem, a la persona que sempre està al seu costat.
El Taulí ja fa 12 anys que teniu un equip multidisciplinar de professionals per atendre als pacients, però també a les famílies. D'on neix aquest equip i quins professionals l'integreu?
Bé, aquest equip va, sorgir, doncs, nosaltres sempre treballem, no?, el nostre, diguéssim així, el, Servei Català de la Salut és el que ens posa les línies d'actuació i fa 12 anys ens va dir que necessitàvem, no?, una iaia, un equip de suport que pogués donar aquesta ajuda a la, al pacient, no? I llavors, doncs, ja som un equip interdisciplinar, que hi ha tres neuròlogues, una neuropsicòloga, una tècnica auxiliar d'infermeria, un treballador social, perquè és molt important. El treballador social també és el que ajuda molt a la família i al cuidador. És que sempre parlem perquè va en un pack, eh? El pacient, família i cuidador és un pack.
I la Rosa va dient que sí, amb el cap, després ens ho explicarà,
sí, sí,
eh?
I la Rosa va dient que sí, no? I llavors l'infermera, que és la, jo crec que és el puntal de la iaia, la Vanessa, no? Amb tots els aspectes, vull dir, ella és la que dona el suport a la família, és la que tranquil·litza, és que en algun moment, si necessiten ajuda, pues, tots saben que la Vanessa és la que dona la resposta que toca. Perquè, a veure, els metges, amb tota la seva saviesa, ells diagnostiquen i ho fan molt bé, i atenen molt bé el pacient, però un cop tu tens el diagnòstic, hi ha moltes coses al darrere que tens que tenir-ho en compte.
Sí, de fet, això us volíem preguntar, per què són necessaris tots aquests professionals? Quines són les necessitats que tenen les famílies?
Bueno, jo sí...
Sí, sí,
cedeixo una miqueta.
La gestora de casos, sí, no? Gestora, que segurament
que que...
tindrà tota la llista.
Ella que té tot el llistat, exacte.
Bàsicament, com que estic amb elles i... A veure, és important un equip multidisciplinar principalment perquè, clar, és un pacient que, com deia la Salut, té moltes necessitats, hi ha moltes afectacions. No només se n'oblida del que va menjar o de la cita del metge, no? Llavors, una miqueta, l'equip està constituït per un especialista neuròleg, que és qui fa el diagnòstic i qui millor ho fa. Una neuropsicòloga, que és una doctora, en el nostre cas també, doctora Mercè Jodar, que contribueix en el diagnòstic, és a dir, ella examina i avalua de manera exhaustiva en la persona i després fa un perfil d'aquests dèficits cognitius que amb l'ajuda de l'exploració de la neuròloga doncs, contribueixen al diagnòstic. Després tenim la TECAI, que també col·labora en el dia a dia en la dinàmica de la feina, passant les escales de valoració, a l'ajuda de la visita, i el treballador social, com deien, un cop fet aquest diagnòstic i explorada una miqueta la unitat familiar, veiem si hi ha alguna possibilitat d'intervenir el treballador social que no hagi fet a l'equip de comunitària. I després, doncs, està la gestora de casos, que en aquest cas sóc jo, que intento una miqueta cohesionar tot aquest treball que cadascú fa, garantir una continuïtat, ja sigui amb comunitària, ja sigui amb residència, o ja sigui doncs, amb el pacient que està hospitalitzat, no? I de retruc també doncs, un acompanyament, un suport emocional, una escolta activa, no? Perquè de vegades cau el diagnòstic, que és molt flagrant, la persona que va a la visita doncs, poder és el cònyuge longevo també, i es queda en estat de xoc, i després venen tota la pluja de preguntes i de què passarà i la visualització que sempre tenim d'una fase molt avançada. No? I tot això una miqueta doncs, amb una educació sanitària, amb un respondre en el moment que necessita aquella família i les preguntes que necessiten, doncs en aquest cas seria la infermera una miqueta la que té una visió holística integral, no? Que nosaltres som molt d'acompanyar i de cuidar, que és la nostra professió, cuidar.
Però clar, tu comentaves, quan et diuen tens Alzheimer, penses en l'evolució, penses en com estaràs d'aquí 5 o 10 anys, però clar, tot el tractament cuidar aquesta persona va acompanyat de moltes altres coses, no? Per exemple, de burocràcia, no? Suposo que això no hi pensa la família o no és el primer que pensa, no?
Clar, la burocràcia entra en el minut zero perquè ja comences a pensar com em faré per atendre el meu germà, el meu pare, el meu fill, si és un dany cerebral i que s'està afectant d'altra manera, no? Clar, la burocràcia, insisteixo, és més farragosa en el tema de treball social, llei de la dependència, ajuts econòmics que arriben tard i lent i escassos, no? S'ha vist i s'ha demostrat que és escàs. D'altra banda, també després hi ha l'altre vessant que també l'he volgut donar veu a la taula rodona número 2 que deia abans la salut, que és l'advocat, no? Molt sovint ens trobem que cal una orientació, tutelatges, incapacitacions, com es fa, què s'ha de fer, la por que tenim a incapacitar una persona per l'estigma que comporta estic incapacitant el meu pare, no? Què diran, què faran, que, i això no és així tampoc, sempre es fa mitjançant un judici, i tot això l'advocat és qui ho explica i qui ho acompanya, i també pues, les hipoteques inverses, no? El que dèiem, no? L'impacte emocional del diagnòstic, després al llarg del temps s'està veient que és una gran despesa econòmica, perquè és cuidar 24/24, 365 dies, i això no és gratis. I totes les famílies avui en dia ha canviat molt, la nostra societat, tenim càrregues familiars, càrregues laborals, i no hi ha aquest nucli d'estar tots al costat. La filla viu a Itàlia...
No hi ha aquesta xarxa, no? Exacte,
no està tan a prop, ni té la disponibilitat que es tenia.
I clar, les ajudes, com deies, doncs, sovint són escasses, no? Amb la llei de dependència que no acaba de ser suficient, no? Per fer front a totes aquestes despeses. Com ajudeu a aquestes famílies, no? Quines alternatives tenen? Perquè ja m'imagino que és difícil la situació, no? I també el cost econòmic que suposa.
No ajudem.
No ajudem. Jo aquí també m'agradaria llançar una llança. Els treballadors socials que tenim a l'hospital són uns excel·lents professionals, perquè jo a vegades penso com s'ho fan per trobar una sortida...
Malabarismes, no?
Sí.
Fan màgia.
Sí, fan màgia, perquè dius com s'ho fan per trobar una sortida a un pacient que tu... La Vanessa els veu a les consultes i a vegades doncs, és el pacient que dius aquest potser... Però tard o d'hora aquest pacient sempre... ingressa per lo que sigui, perquè a part de la seva malaltia tenen problemes afegits, fa una agudització d'algun problema que té, i què passa? Quan tu fas una agudització d'un problema que ja tens, la demència va al darrere. I quan més els bellugues aquests pacients i els ingresses en llocs que no són els seus habituals, doncs encara es descompensen més, es despisten més, s'agiten, no? I dius... Quan els tens a la unitat, doncs clar, el treballador social és el que es fa càrrec de tota la situació que porta, de tota la motxilla que porta la família, i li van explicant tot el que han passat, tot el procés, i clar, i aquí el tens, i tu intenta buscar una solució, que és el que diem, que és gairebé una vareta màgica no la tenim, eh, Rosa, que no la tenim?
No.
Llavors, doncs, és difícil, però amb tot i així, jo crec que a nivell d'hospitalització intentem i es fan coses, eh? Però no tens. Les residències, la majoria no són públiques. Per agafar una residència pública tens que passar una agonia, sempre tens que trobar una residència o privada o concertada. Són caríssimes, vull dir, poden arribar a demanar la més barata, 1.500 euros al mes, però clar, qui té 1.500 euros al mes?
Qui té aquests diners, no? Quina família?
Clar, amb tot el que diem, no? A vegades, doncs, i també és veritat, bueno, és que és tot.
Ah, els centres de dia, no? També, els centres de dia, que podria ser un recurs.
Que també podria ser un recurs, n'hi ha pocs, no? El centre de dia és el pacient tu el pots portar al matí, li donen el dinar, li poden donar el berenar i el vas a buscar a la tarda i a tu et toca pues, anar-li al sopar i tenir-lo a casa a la nit. O a vegades també pot haver-hi algú que li doni el sopar, eh? Tampoc no ho tinc molt... No tinc molta informació si tots fan això, eh? Però tot i així també no deixa ser que l'hospital de dia tens que estar renumerat, l'has de pagar, i el que diem, no? Tu tens un horari, la família en té un altre, a vegades és difícil, també es va treure l'ajut de l'ambulància, de poder venir a casa per traslladar-lo a la unitat de dia. Clar, vull dir, t'has de buscar la vida.
T'has d'implicar molt, no?
És molt difícil, molt. És molt difícil.
De fet, aquí a l'estudi tenim la Rosa, que ella ho ha viscut des de dintre, i de fet, Rosa, tu vas cuidar el teu pare durant 11 anys, des que li van diagnosticar Alzheimer, que tenia 73 anys, fins que es va morir als 84, i el vas cuidar tu. Per què vas prendre aquesta decisió? Va ser per un tema, el que dèiem, no?, de recursos, de residències i tot això, o també hi ha una part més emocional de voler fer aquest acompanyament i de voler que la persona afectada per la demència doncs, estigui amb els seus, no?
Bueno, això va ser una decisió de la família, vam dir que tots teníem que ajudar, evidentment, uns d'una manera, uns altres d'altra, i vam decidir això. És més tema emotiu, evidentment, perquè personalment a mi pues bueno, no sóc partidària de quan estan amb aquestes malalties portar-los a la residència, o sigui, per mi no, que no ho critico qui ho porti, perquè cadascú a casa seva sap el que té, sap les feines que hi ha, i com deien elles, pues bueno, que no tothom està disposat, no disposat, sinó que pugui per temes de feina. ¿Vale? Llavors, nosaltres va ser una decisió primer de la família i després, bueno, clar, és que no toca una altra, o sigui, és que no toca. Quan tu prens aquesta decisió has de dir, vaig a per totes i a fer-ho tot, perquè no és dir, no, sí, ara sí, però després no. No, perquè és que s'ha de fer, almenys a la nostra família vam decidir així, fer-ho així. Bueno, pues alguna persona tenia que ser la que anés al tema burocràtic, alguna persona tenia que ser pues, la tutora legal, alguna persona tenia que anar a tot això i, a més, tenir cura de tot el que hi havia a casa. ¿Vale? Llavors, bueno, pues va ser una decisió de la família. Pensa que jo, sense la meva família, que som quatre, bueno, cinc en aquest cas, parlo de les meves filles, de la meva parella i del meu germà. No hi ha més gent. I el meu germà viu fora i també va estar quan es va necessitar. O sigui, no penseu que és perquè viu fora no venia. No, les seves vacances, ell no feia vacances. Ell venia a fer pues, el mes o el mes i mig que es guardava pues, perquè jo pogués marxar i descarregar-me una mica i portar-me a la meva mare o quedar-se amb tots dos, perquè això és una cosa, no és una cosa curta, és una cosa llarga. Llarga i és una carrera de fons bueno, que necessites tenir molt apoyo de la família, no hi ha més.
Tu ets la cuidadora, però al final necessites tota una xarxa,
sí, tant.
La família sencera, no?
Sí,
per poder-ho tirar endavant.
Sí, sense cap dubte. Perquè una persona sola, sí, però si és una persona gran, com la majoria de gent, la persona que tens que té al costat, pues mira, en el meu cas, la meva mare tenia un càncer, o sigui, saps què vull dir-te, era inviable, i encara i així ella va ser un pilar fonamental en cuidar el meu pare, o sigui, no és dir que jo estic sola, no, és que ja et dic, torno a repetir i em faig pesada, però és que és tota la família. Si no hi ha implicació, no podem fer res, ni cuidar a qualsevol pacient, sigui d'Alzheimer, de cuerpos de Lewin, de Parkinson, de qualsevol demència, és impossible. O sigui, no, una persona sola no ho pot fer. Sí que pot tenir molta ajuda d'elles, evidentment, però elles arriben a un punt que estan lligades de cap i mans, perquè és que no hi ha més recursos, no hi ha res més. Tu et trobes que vas a l'assistenta social, ella fa el que pot, que és com ha dit la salut, fa el que pot, però és que arriba un moment que dius que ja no puc més. Llavors, o tires tu, o sigui, la família, o allò es queda allà i bueno, la dignitat... que la dignitat de l'enfermetat que li treu l'enfermetat li has de donar tu, i sigui, has de tirar endavant com sigui.
Evidentment, i les famílies feu mans i mànigues, no?, per millorar, sí, la qualitat de vida, sí, dels, sí, afectats, sí. Però és una són malalties molt complicades, sí. No sé en quins temes anaves potser, o anàveu més perduts.
Mira, jo no vaig anar perduda en cap moment, perquè jo faig molt cas del que em diuen, vale? Jo vaig anar amb elles, el primer contacte va ser amb una doctora, vaig anar a la doctora Prat, que és un àngel, i després, bueno, la Vanessa, evidentment, i a partir d'aquí vaig anar fent el que elles em van guiar. Elles van dir, vine, has de venir en aquell moment, pues, elles feien unes reunions informatives de tot el que més o menys podies fer, temes burocràtics, temes de legals, temes de tot, com aniria entre cometes l'enfermetat, perquè cada pacient és diferent, i des del tema legal vaig anar a l'advocat, evidentment, vaig ser tutora del meu pare, temes burocràtics al que elles sempre em guiaven. Si tenia qualsevol problema, hi havia un telèfon, jo trucava, deixava el missatge i llavors elles es posaven en contacte amb mi. Així fins al final.
Clar, suposo, Vanessa, que hi ha famílies que estan potser més desbordades, no? Que ara penso en una cosa tan senzilla, però com és prendre la medicació, no? Molts cuidadors són gent gran que a vegades, potser, clar, com feu? O quines pautes oferiu, no? Per la gent que es troba en una situació potser que té menys xarxa.
Clar, jo abans deia, no ajudem, no? Que ha quedat una mica, no, lapidari. No, jo el que vull dir, a veure, nosaltres no ajudem
tot el atreure, que voldríeu.
Clar, exacte, atreure d'on no hi ha.
És això.
Saps? Vull dir, no podem ajudar si la llei de dependència són 200 i arriba l'any, no podem fer res, no? Si el centre... Vull dir, el que sí que intentem ajudar és el que deia la Rosa, és a l'orientació, sí, a la reestructuració. Sí. És a dir, moltes vegades les famílies em diuen, no? Vale, el meu pare té demència, no, i ara què farem? Qui el cuidarà? Sabrem? Jo sempre dic, no? Tots sabem amb una bona orientació, sí, no? Mm. I sobretot jo sempre apel·lo a que les famílies s'estimen a la persona. Sí. Que a veure, les ailes que no, i llavors això també s'ha de treballar d'una altra manera, no? Però quan hi ha estimació i voluntat, la Rosa ha dit una cosa molt important, no? Que és que les famílies, un viu fora, però ella ha dit, el meu germà feia tot el que podia. Sí. Vull dir, això és l'important, és fer-los veure, escolta, sou els que sou i us heu de remengar vosaltres, ningú ho farà per vosaltres. Vull dir, aquí el problema el teniu vosaltres. La malaltia la presenta el pacient i la patiu tots, perquè a tots us ha canviat la vida d'una manera o una altra.
Totalment.
I, evidentment, segons evolucioni, us canviarà a més hores d'implicació. Ara seran implicació més emocional i de supervisió, a mesura que avanci la malaltia, emocionalment sempre estareu imbrincats aquí, però serà més ajuda física.
Sí.
I aquí tota ajuda és bona. Jo sempre els dic, si el teu germà ve un cop al mes, un cop a la setmana, benvingut siga.
Exacte.
No us feu sang, mala sang, oh, no. I és aquesta ajuda, no? Llavors, clar, és com intentar... Jo sempre diu, la solució la teniu vosaltres. Quan, com li donem la medicació? Vale, pensem, perquè no tinc un llibre jo màgic de la solució magistral per tothom. Hi ha tantes solucions com problemes. Cadascú s'ha de fer l'anàlisi de la seva situació i jo us orientaré. Intentaré veure on torneu hi ha problema, on veieu problema. Doncs si us han dit al matí, vale, no passa res, la podem donar al migdia. Qui pot fer escarra la neta? Qui pot... Saps? Buscar
tothom.
Els recursos,
sí, 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 sí.
Que a vegades en un moment de foscor la família no veu i tu des de fora... Dones, enfoques, no? Guies el focus. Bàsicament és el que fem, guiar el focus, perquè la solució la té la família.
De fet, fora de micro, amb la Rosa parlàvem, no? Dic, ostres, no sé si seria capaç, no? Aquesta frase que també has dit tu, no? Si seria capaç de poder afrontar això, no? I ella comentava que sí, no? Que al
sí,
final
sí.
T'hi trobes i ho has
I
de
tant,
fer.
I tant, i tant. I pensa que no sóc jo sola. Jo tinc dues filles que, bueno, llavors era 10 anys enrere. I són de 20, tenien 20 anys i 10 anys. I t'asseguro que la de 20 canviava penyals i feia de tot. I la de 10 inclús posava el termòmetre i donava gelatines. Saps què vull dir? O sigui que és la qüestió de la implicació de tots. I, bueno, i, no, és, i no, és, no és pensar, tenim un problema. No és un problema. Tenim una persona que està malalta. Igual que hi ha altres persones que estan malaltes i s'han de cuidar, doncs hi ha una persona que està malalta i s'ha de cuidar. Que trigarem més? Què farem? L'enfermetat és així, no hi ha més.
El que sí que és interessant és que s'organitzin jornades com la que fareu, no? La primera jornada de cuidadors i familiars de malalt d'Alzheimer i altres demències, perquè la realitat és que aquest és un problema que, com comentàvem abans, cada vegada va més a l'alça i que les famílies cada vegada són més reduïdes. O sigui que com més visibilització d'aquest problema, millor, no?, també, d'aquesta malaltia.
Clar, l'objectiu de la jornada va ser, doncs, no això, no?, que trobem que sí que hi ha molta informació per les xarxes i sí que trobes i piques a Google i et diu de tot, no? Però, clar, una informació amb cara i ulls i és, no esbiaixada i molt resituada, perquè sempre, o sigui, ha sortit un medicament o està en prova, vull dir... Fer una cosa arreglada amb un professional que està en actiu i que està posat al dia i que la doni de primera línia, doncs sempre és un valor afegit. Insisteixo, doncs, amb l'interès de que parlin tots. Ens ha faltat la nutricionista, segurament, la d'alimentació, no? Perquè aquest és un gran problema de fase avançada, el tema alimentari, és, i a més emocionalment es carrega molt a les famílies. Nosaltres som una població de que hem, no? Estem ens reunim davant de la
taula.
De bona
vida, de bon menjar i bon veure.
La taula és
veure.
Important, i el menjar, no? Aquell nen que no està grassonet encara avui és que no menja, no? Vull dir, i aquest és un problema de més de final de vida, però que insisteixo, no? Que aquesta jornada volia que cada professional en la seva expertesa parlés i que després la riquesa serà que les famílies puguin fer un feedback i demanar i fer pues, que sigui productiu per tothom aquesta jornada.
És oberta, gratuïta, però cal inscripció?
Sí, 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 és oberta, gratuïta, això, sobretot gratuït.
I perquè si la gent s'ha d'inscriure,
sí,
no, que ho tinguin present?
Sí, tenir la inscripció, però també, aviam, si hi ha persona que a últim moment decideix que ara ha fet el foradet, o ara s'ho ha pensat, i ara, vale, doncs vol venir, doncs que sàpiga que l'auditori del Parc Taulí de Sabadell, de l'hospital, a les 4 de la tarda del divendres, també l'acceptarem.
A qui demanaríeu? que anés, familiars,
sí, principalment està dirigit a la comunitat, com dèiem, familiars, inclús, bueno, si hi ha pacients que també volen venir perquè ells vegin, no? Perquè no tots, vull dir, hi ha pacients que en una primera fase poder és capaç i veure, i si hi ha les, no, les projeccions, i tu parles, i hi ha pòsters a baix, vull dir, ells també poden veure l'ambient i mirar, però sobretot va dirigida a la comunitat, als cuidadors. I, evidentment, si els professionals del taulí, de qualsevol entitat, vull dir, d'atenció primària, això, no, tampoc no els diem pas que no vinguin, però està dirigida majorment als cuidadors i als familiars.
Uh-huh. Hi haurà dues taules rodones, la primera aborda el diagnòstic i el tractament de la demència i compta amb quatre professionals diferents. Què és el que voleu transmetre en aquesta?
Doncs amb la neuròloga insistir en com es fa el diagnòstic. Encara no hi ha biomarcadors així que es puguin fer a Vox Populi, encara no hi ha proves màgiques, sinó tot és molt clínic. Insistir en que el diagnòstic arriba per la clínica i per l'especialista. Després la neuropsicòloga que col·labora, i també, important, haig de dir que volia dir-ho també, venen tots de manera gratuïta els ponents, cap ponent cobra. Això també s'ha de reconèixer perquè és un temps que donen a la comunitat, tot des de l'altruisme més puro i duro. Doncs dèiem això, que la neuropsicòloga, que també és de l'Hospital Reinals i Durans i està en actiu, també la visió que volem donar amb ella, amb la Irene, és com poden les famílies estimular a domicili, que això és algo que angoixa molt també, no? Què podem fer perquè vagi més lent, a part de la medicació que li donen que no cura? Què podem fer i què podem fer? I m'he baixat sudokus i m'he baixat... I clar, tornem bojos a vegades, aquell senyor de 80 anys que prou feina sap llegir i escriure, i ara la filla li posa de 4 a 3 a fer sudokus, o de 3 a 4. Vale? Llavors sempre diem, no? Estimulació cognitiva, segons història de vida, valors i creences, i adaptada a la persona, individualitzada. Uh-huh. I aquesta professional que treballa molt al dia a dia amb pacients donarà eines i donarà idees perquè les famílies puguin treballar a casa. Després hi haurà, com dèiem, la terapeuta ocupacional per això, aquest entorn segur, aquest entorn que ajudi les famílies de manera ergonòmica a poder fer transfers, mobilitzacions quan la fase és més avançada, com, no, com es poden cuidar ells per poder cuidar. I em deixo al Pere Boada, vale? Que és el nostre infermer de la unitat de psicogeriatria, que ell abordarà més els problemes de síndromes geriàtrics en fase avançada, no? Com poden ells, les famílies, detectar aquests problemes i començar a iniciar les cures pertinents i adients a aquest moment de la malaltia. La segona taula, no? Dèiem l'advocat per aquests aspectes legals i aquestes coses que són més desconegudes. El treballador social, que és una màquina també, i ens explicarà com activa aquests recursos, com i quan i què hi ha. I després hem donat veu també a un portaveu de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Cerdanyola, que és vital aquesta entitat, la feina que fa amb la comunitat, perquè, insistim, no existeixen tantes jornades, no existeixen tanta formació per les famílies, i les associacions ja ha sabut que treballen molt, molt, molt bé, i vindrà, i són els de Cerdanyola.
Doncs us recordem que la jornada començarà a les 4 de la tarda, acabarà a 3:15, que no cal inscripció, bueno, millor si la feu, però que millor. Si no també en l'últim moment podeu anar-hi, i que és el dia 27 a l'Auditori del Taulí, que ens encanta que sigueu pioners amb aquestes jornades tan necessàries per la nostra societat, per millorar la qualitat de vida dels malalts, dels cuidadors i també dels professionals. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
A vosaltres, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.